Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
És molt habitual que actituds i accions que realitzem cada dia de forma natural, espontània i sense reflexió tinguin conseqüències que no ens hem arribat ni a imaginar. Gairebé tothom utilitza, habitualment, les tovalloletes humides per la seva higiene personal. Però què en fem d'aquestes tovalloletes un cop utilitzades? Aquest és el problema.
L'aigua i tu.
El cert és que, tot i que s'han realitzat ja dues campanyes de conscienciació en aquest sentit, molta gent continua llançant aquestes tovalloletes humides al vàter. I sabíeu que el 80% dels embussaments a les canonades de les comunitats de veïns són per aquest motiu? Això, a més, és clar, de les avaries que ocasiona les depuradores. Per tant, només amb el gest de redirigir la nostra direcció a l'hora de llançar-les del vàter a una paperera, ens pot estalviar molts i molts problemes. Penseu-hi, costa poc i val per molt.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ja la tenim aquí. El proper divendres 1 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I recorda que tens temps fins al dimecres 30 de maig per fer la reserva i el pagament per tal que puguem confirmar la teva assistència i assignar-te taula. Perquè amb tu sempre serem millors. No ho deixis per última hora. Aquest dimecres 30 de maig, últim dia per confirmar la teva reserva a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 2770 i a la nit @radioestel.cat. Del 21 al 27 de juliol, Bretanya i Normandia amb el Club Més Amics. Coneixerem Vans i el Golf de Morbihan, la Ciutadella de Concarneau, les viles de Dinan i Dinard, els penya-segats de Cap Freel, el Mont Sant Michel, Sant Malo i molt més. Del 21 al 27 de juliol, la Bretanya i Normandia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770 i a clubmes.cat.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Com sempre, durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat del patrimoni artístic de Catalunya i també repassarem algunes propostes d'aquesta agenda i algunes recuperacions patrimonials que s'han dut a terme aquestes setmanes. A Avui també ens aproparem a la diòcesi de Tortosa. Coneixerem més sobre una peça que s'acaba de recuperar i també farem la nostra habitual visita radiofònica a una de les seves esglésies parroquials. De tot això i més en parlem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem.
L'actualitat de Catalònia Sacra. Consulta tota la informació a cataloniasacra.cat. L'actualitat de Catalònia Sacra a Ràdio Estel.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni català parlant de la propera visita que Catalònia Sacra proposa per aquest dissabte 2 de juny. La proposta és conèixer algunes de les esglésies de la Vall de Ribes. L'itinerari guiat a proposta del bisbat d'Urgell permetrà descobrir temples d'aquesta zona del Ripollès, situats en una vall de gran riquesa natural i paisatgística. En aquest enclavament de natura, història i cultura, les seves petites esglésies romàniques s'han integrat perfectament en el paisatge. La visita proposa descobrir tres petites esglésies: Sant Víctor de Dòria, Sant Jaume de Caralps i Sant Sadurní de Fustanyà. Com sempre, per participar-hi cal fer la inscripció al correu reserves@cataloniasacra.cat o al telèfon 693-720-202. Parlem ara de la darrera reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. Es van reunir el 15 i 16 de maig al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona, on van aprovar l'acció de Catalònia Sacra com a element dinamitzador del patrimoni cultural. Josep Maria Riba, director de Catalònia Sacra, i Dani Font, coordinador del projecte, van presentar la memòria anual de les activitats i el balanç econòmic de l'any 2017. També els han presentat les activitats que s'estan realitzant durant aquest any 2018 i el corresponent pressupost que els bisbes van aprovar per continuar amb la difusió del patrimoni sacre de les 10 diòcesis catalanes. I acabem aquesta ronda de notícies parlant sobre els 200 anys de la parròquia Sant Miquel de la Cava del Tebre, al bisbat de Tortosa. El diumenge 13 de maig, la parròquia va celebrar els seus 2 segles d'història. La primera visita pastoral la va realitzar el bisbe Manuel Ros de Medrano, el 18 de juny de 1818. El dia 29 de juny de 1949, festa de Sant Pere, es va traslladar el Santíssim de l'antic temple parroquial, situat al carrer Goles de l'Ebre, fins a la nova església parroquial. La festa de celebració d'aquests 200 anys va consistir en una eucaristia presidida pel bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, i pel bisbe de Vic, Romà Casanova. I també va haver-hi un dinar amb la participació d'unes 300 persones.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Des de fa algunes setmanes, el bisbat de Tortosa ha recuperat el fragment d'un retaule renaixentista de la catedral de Tortosa que havia estat extraviat després que, en plena Guerra Civil Espanyola, fos evacuat al patrimoni artístic de la ciutat. El més curiós és que va ser gràcies a una visita al monestir de Poblet, com l'historiador Joan Hilari Muñoz, que és col·laborador de Tortosa Sacra, que és la denominació que Catalònia Sacra pren a Tortosa, va identificar aquesta peça. Avui el tenim al telèfon perquè ens expliqui com va ser aquesta troballa d'Indiana Jones i com és aquesta peça. Bona tarda, Joan Hilari.
Bona tarda.
Doncs primer de tot, aquesta peça que heu retrobat, de què es tracta? Com és?
Bé, és una taula pintada amb la representació d'Aaron, el sacerdot Aaron. Forma part d'un tabernacle que va ser pintat el 1576 per encàrrec d'una confraria vinculada al culte al Santíssim Sacrament, a la Minerva, que es deia llavors. I va formar part del patrimoni històric de la Catedral de Tortosa fins que, durant la Guerra Civil, per motius de seguretat, les peces més rellevants de patrimoni van ser custodiades per la Generalitat. I l'any 1968, arran l'arribada de tropes nacionals a la banda dreta del riu Ebre, van ser evacuades en direcció nord i van anar a parar a Poblet, juntament amb el retaule major i altres peces de la catedral.
Aquesta peça que ara has descobert forma part d'aquest retaule que dèiem una mica molt més gran.
És un tabernacle, sí, és un tabernacle, és a dir, és un moble litúrgic, és com amb el centre del qual la part més important és una, com una mena d'armari per custodiar el Santíssim Sacrament a la catedral.
Aquest tabernacle, aquest retaule més gran, ja hi era, oi, a la catedral? Sí que va ser recuperada, però aquesta peça que faltava es va extraviar.
Se va extraviar, no sabem ben bé les causes, suposem que va ser guardada a un lloc que no li pertocava. Evidentment, els anys després de la Guerra Civil va ser molt confusos. Quan va arribar la peça aquí a Tortosa, no es va creure convenient col·locar al mateix lloc perquè no era adequat. Llavors se va convertir en el retaule que hi ha a la capella privada del Palau Episcopal, i la peça que faltava va ser substituïda per una pintura convencional del moment, imitant l'estil antic, però que no tenia res a veure amb la pintura original.
Clar, una mica sense esperar a trobar aquesta peça, no? Perquè, clar, la Guerra Civil doncs, fa molts estralls i un s'oblida d'aquesta peça.
Sí, sí, està clar.
En quin moment la retrobes tu?
Bé, ha de ser uns 15 anys, aproximadament, tampoc no recordo concret. Visitant una visita turística al municipi de Poblet, vaig entrar a una de les sales prevista a la sala turística i vaig veure penjada a la paret una pintura renaixentista que de cop i volta em va sonar molt l'estil a una pintura, aquesta pintura que jo coneixia, a Tortosa. Vaig anar a l'arxiu comarcal on hi ha un fons fotogràfic d'un prevere que durant la Guerra Civil va fer moltes fotografies de les peces de la catedral i allí es veu clarament que era la pintura que hi havia a Poblet. Vaig esperar un temps, vaig posar un contacte amb la catedral i amb el bisbat, que ets, evidentment, van iniciar les gestions que, bueno, finalment han fructificat.
Han estat quasi 80 anys d'exili d'aquesta peça, eh?
No sé
un quan confirma que és aquesta peça, com a historiador, com et vas sentir tu?
Bé, a veure, són aquestes petites coses que té, la història de fer història, clar. Hi ha historiadors que els agrada llegir història i hi ha historiadors que els agrada fer història. Jo des de fa gairebé més de 30 anys em dedico a la investigació històrica, des de fa molt de temps també col·laboro amb el bisbat i amb la catedral i amb l'arxiu revisant el fons i ajudant-nos en el tema patrimonial i arxivístic. I, evidentment, va ser relacionar la pintura amb aquesta pintura que a mi em sonava per l'estil i va confirmar-ho, sí.
Doncs, no sé, m'has comentat al principi, no se sap ben bé com arriba a Poblet, però no sé si ara toca fer aquest periple que va fer aquesta peça, per saber què
va
passar.
La Generalitat ho va transportar a Poblet juntament amb el retaule major i un retaule de finals del segle XV, i ho va dipositar perquè llavors estava Eduard Toda al Poblet i guardava peces d'altres llocs, i jo suposo que a Poblet va veure acabar la peça a un lloc que no li pertocava. I al llarg dels anys, quan van muntar el Museu de Poblet, van decidir incloure aquesta peça, que la vingui dels magatzem, la van penjar, evidentment s'havia perdut la noció del lloc que provenia, però bé, l'hem retrobat. I, evidentment, gràcies a l'amabilitat de la comunitat cistercenca i al seu abat, doncs, ha pogut recuperar el bisbat aquesta peça.
De fet, l'11 de maig, el divendres, es va formalitzar aquesta entrega amb un acte doncs, amb les personalitats corresponents i sí que es va dir que el retaule tornarà a ser complet perquè és una de les poques peces d'art renaixentista que teniu, oi, a la ciutat de Tortosa?
Sí, vale, la Tortosa de pintura renaixentista tenia molt poca perquè a finals del segle XVII, hi ha un bisbe que es diu Fra Sever Tomàs i Auté, que decreta la supressió de tots els retaules gòtics i renaixentistes que hi havia a la catedral perquè els considerava antiquats i passats de moda. El problema de les pintures renaixentistes o pintures gòtiques és que acumulaven molta pols i barrejada amb el greix dels ciris que cremaven davant creava una capa fosca que anava enfosquint les pintures i al final no veies ben bé la pintura que veia al darrere. Llavors aquest bisbe el que vol és substituir aquestes pintures renaixentistes o gòtiques per retaules escultòrics rocs. I el 1690 decreta la marxa d'aquestes pintures de la catedral, però aquest, com al final, el 1576, quan se pinta, a sobre li col·loquen un retaule gòtic espectacular, que era un retaule de la Transfiguració, i formava part del mobiliari de la catedral. Aquest és l'únic que es va salvar de l'expulsió d'aquesta pintura antiga que va haver-hi al 1690. Uh-huh. I altres peces, evidentment, fora de la catedral, doncs, van desaparèixer al 36, o també per canvis de gustos, evidentment. Els mobles litúrgics no eren objectes d'art, sinó que eren objectes de culte, i quan se considerava que no s'adequava al seu ús, al culte vigent, evidentment, no se'ls considerava objectes artístics, sinó que se'ls considerava una andròmina.
Doncs ara no sé si et poso en un compromís, però a veure si heu parlat a Tortosa aquest tabernacle que es troba a la capella privada del bisbe. Ara que està complet, sí. Sabeu què passarà? S'exposarà a la catedral?
És molt difícil a la catedral perquè arran del Concili Vaticà II hi va haver un moviment, o se va moure l'altar major per adequar-lo als nous usos litúrgics, i llavors actualment no cabria. O sigui, allò on estava la Guerra Civil no cabria, perquè la retaule ha tornat cap enrere i el retaule... O sigui, allí el lloc no toca. De moment està la capella privada del bisbe, això evidentment jo no sóc qui per decidir, sé que es restaurarà per adequar tot el conjunt a la nova peça, però suposo que també se buscarà algun sistema com a mínim de quan en quan, o de forma ocasional o de forma contínua, això evidentment això no ho decidiré jo, pogués ser visitat.
Doncs, Joan Hilari Muñoz, t'agraïm aquesta troballa i també aquesta explicació. Ets historiador i també col·laborador de Dertosa Sacra, que recordem que és la denominació que Catalunya Sacra té a Tortosa, i t'agraïm molt l'estona i moltes gràcies.
A tots vosaltres. Bona tarda.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi de Tortosa de nou per conèixer un dels seus indrets patrimonials. Avui visitem l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Batea i per fer-ho tenim al telèfon a mossèn Josep Alanyà, que és canonge arxiver del bisbat de Tortosa. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs presenti'ns, com és aquesta església parroquial?
Aquesta església parroquial, que podem qualificar de la catedral de la Terra Alta, és un gran edifici barroc, però predominantment de línies clàssiques. En l'ornamentació és barroc moderat i en l'estructura arquitectònica i la façana, campanar, inclús l'interior, és d'estil neoclàssic, mm-hmm. És a dir, capitells corintis, frontó triangular, tres portalades i una obra que és certament monumental, més encara tenint en compte el poble que era Batea al segle XVIII, segona meitat.
Perquè és un temple que es veu d'una hora lluny, com qui diu, perquè a tots els indrets del poble es veu aquesta església.
Sí, domina perquè està a la part més alta, i de fet, des de la plaça, per exemple, representa que el campanar, que té 37 metres d'altura, que és la longitud de les naus laterals de l'església, que tanquen per la capella el Santíssim i la sacristia, doncs aquesta altura representa un centenar de metres.
Déu-n'hi-do,
sí, sí. Molt
sí.
Potent i dominant. I l'església, que està a la part més alta, clar, es veu de tot arreu, i més encara, inclús ara de nit, que tota la nit està il·luminada tota la façana i el campanar.
Donant llum al poble, podríem dir.
Sí, 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 sí.
Ens fixem ara, si li sembla, en la façana principal, que sé que deia que és monumental aquesta església. Com és aquesta façana?
La façana principal és una façana neoclàssica de tres portalades i frontó triangular. I el campanar comença de planta quadrada i a l'altura de la volta del timpà de dalt, del triangle, es converteix en octogonal. I és una façana molt potent, adornada en tres fornícules, la principal que estava fins al 36 ocupada per la imatge de l'Assumpció de la Mare de Déu amb els àngels, les laterals Sant Roc i Sant Antoni Abat, i damunt de les columnes exemptes de la portalada principal, Sant Pere i Sant Pau. I dalt al frontis, la part més alta, al centre hi havia l'escultura de Sant Miquel Arcàngel, de 5 metres d'alçada, de l'escultor Josep Tomàs, un escultor acadèmic de l'Acadèmia de Sant Ferran de Madrid. I al costat, on cau el triangle, els vèrtexs laterals, damunt hi havia els fundadors dels ordes mexicans, Sant Domènec de Guzmán i Sant Francesc d'Assís.
Les parts de l'església, ja ens situem a dins d'aquesta església monumental. Sí. Com és aquesta església?
L'església, de fet, és de planta de saló, és una Hallenkirchen, d'aquest estil, amb tres naus, la nau principal més ampla, les laterals més estretes, a una mateixa altura, que puja fins a 18 metres, i, per tant, té una gran esbeltesa, les proporcions són, diguem, les perfectes, són 50 metres de rectangle de llarg per 25 d'ample. I els 18, que puja fins a entre 28 i 30 a la cúpula major.
Algunes joies que alberga aquesta parròquia, ens ha comentat la façana, evidentment, però hi ha algunes peces que poguéssim destacar d'aquesta parròquia?
Bueno, a l'església el que podem destacar és la capella del Santíssim, que tota ella es va preservar, és a dir, no, el foc no va arribar al 36 perquè us ha cremat tot el mobiliari dintre, van desaparèixer tots els retaules de fusta, i allà doncs se va conservar tot el que era l'ornamentació de les petxines de la cúpula amb els quatre doctors de l'església, Sant Gregori el Gran, Sant Agustí, Sant Jeroni i Sant Tomàs d'Aquino. Després, les grans escenes en relleu del descendiment de la creu, l'oració de l'hort i els assots a la columna, i altres imatges, per exemple, a la part elevada hi ha, a un costat i a l'altre, Santa Bàrbara i Santa Maria Magdalena. Tot en escultura en guix, però d'una molt bona factura, perquè, de fet, una part d'aquesta escultura és també del Josep Tomàs, i una altra part dels germans Sancho, Joan i Josep Sancho, que eren uns escultors que venien de Puerto Mingalvo, de la zona d'Aragó tocant a Castelló, i que doncs van actuar per tot el bisbat de Tortosa. De fet, l'església és quan comença a construir, el contracte és del 1764, el signa l'Ajuntament, els electes i el bisbe a la mateixa vila de Batea. L'arquitecte és Francesc Melet, que és el primer arquitecte de l'església de la Catedral Nova de Lleida i que després de Batea baixa a fer la sacristia major de la Catedral de Tortosa i es queda allí com a mestre major de la catedral doncs, fins que mor, d'edat molt avançada, gairebé de 100 anys. I els escultors són aquests, llavors l'obra és principalment escultòrica. El que va passar és que el 36, quan s'encén tot això, doncs hi pateix tota la cosa de guix, tot i d'haver estat molt ben feta perquè no es va despendre, no va caure, però després van fer intervencions que per precipitació van eliminar les quatre petxines de la cúpula major que estaven en relleu, els quatre evangelistes, i va ser una llàstima, però bueno, les precipitacions pagades porten aquestes coses. L'església és un gran monument, perquè té, ja dic, molta capacitat i molta esbeltesa en tot el seu estil i les seves dimensions.
Ja anem acabant. Al principi comentava vostè que és la catedral de Batea, no?, coneguda popularment, però a la Terra Alta, a la zona on ens trobem, és coneguda que aquesta església parroquial, o encara avui podríem aprendre alguna cosa?
Bueno, és coneguda, però encara podríem aprendre alguna cosa perquè sempre se n'aprèn de fixar-se bé en els monuments. I, per altra banda, doncs, sobretot de conèixer els documents que estan lligats amb aquesta església, que inclús ara, en aquest moment, penso que és oportú dir que en una de les cartes que hi ha del bisbe al rector, li diu el segle XIX, quan les lluites aquelles dels liberals i carlins, que l'església ha quedat una mica afectada en algun aspecte pel que ha estat usada com a fortalesa. És a dir, la seva estructura i la seva posició estratègica la feien inclús en temps de moviment moviments estranys, doncs, o bèl·lics de fortalesa. Tanmateix, jo penso que la coneixeran millor perquè ara jo estic preparant i estic muntant pràcticament per a imprimir i editar un llibre sobre l'església de Sant Miquel Arcàngel de Batea, i amb tota la documentació i tota la precisió que cal, bueno, estudi de les campanes que hi va haver, del rellotge que hi va haver, del que hi ha, del rellotge de sol de la façana, i dels grans, grans arquitectes d'aquesta església, que van ser per a la façana, fra Atanasio Aznar, que era un frare franciscà, també acadèmic com a arquitecte, i després, que té obra per al Canyís, a Aragó, i després la planta, o sigui, la planta i els alçats interiors són de fra Damià dels Apòstols, que és un frare carmelita de nom civil Basomba, també molt famós, que va ser, a més, el que va dissenyar els primers projectes dels canals de l'Ebre des de la sud de Xerta fins a la mar.
Doncs amb aquesta informació ens quedem i afegim que la visita de Catalunya Sacra serà pel dissabte 30 de juny i la podran veure in situ. Moltes gràcies, mossèn Josep Alanyà, que és a vostè arxiver. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.
La proposta musical de Catalunya Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem, com sempre, amb una mica de música. Catalunya Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Ens trobem en ple temps ordinari i finalitzem el mes de maig, el mes dedicat a Maria. Us proposem una cançó de l'Escolania de Montserrat per la Verge Maria, concretament Morenet en Sou. La podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Que tingueu una bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.
Thank you.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.